Parlant amb Sílvia Còppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Avui, senyores i senyors, ho tenim molt, molt difícil per presentar-los la persona que s'estira al divan. És més que mai única entre totes les úniques. A veure, primer, és col·leccionista d'art i divulgador artístic. Segon, mecenes, i ha donat una col·lecció d'art amb obres d'autors com Rembrandt, Goya, Picasso, Dalí, Miró, Liechtenstein o Chillida a un museu català. Però una col·lecció molt important. Tercer, és escriptor. Quart, i no sé si el que ara diré hauria d'ocupar aquest lloc o l'inicial, perquè el nostre convidat és de Lleida. Exacte. Ho dic perquè això diu que exacte.
Exacte.
Això marca caràcter, eh? És clar que també va viure a París, no fa tant, i a Grenoble, i a l'altra banda de l'oceà, a Boston, per ampliar estudis de polítiques sanitàries a Harvard, perquè s'havia llicenciat en farmàcia abans a Barcelona i també en dret, però el que més ha estudiat, i ja és el punt sisè, és Catalunya. I això és terrible, perquè és ell, el nostre convidat, qui ha estirat Catalunya al divan. Una competència ferotge amb nosaltres. Ja us ho diré. En fi, tot sigui pel país i per la cultura, avui ens gravarem al cor les paraules d'Antoni Gelong i Viladegut. Senyor Antoni Gelong, benvingut al divan.
Moltes gràcies, molt content d'estar aquí estirat.
A veure, incorporis una mica, que si no, sé aquí si podrem sentir-lo bé.
No, ja procuraré.
Mira, ja arrenquem amb les músiques que ens ha triat. Don't be afraid to care. Leave, don't leave me. Brett in there i Pink Floyd. Què tenen a veure amb vostè, senyor Gelong?
Home, tenen a veure amb la meva adolescència, el descobriment de la vida, els primers petons...
Què diu ara? Com van ser? Això m'interessa molt. Com van ser els primers petons?
Bueno, llavors, jo sóc tan gran, que en dèiem guateques. I ho fèiem a cases d'alguns amics que feien el possible perquè els seus pares anessin de cap de setmana fora.
Sí.
I llavors es quedaven a la casa.
Buida.
I doncs anàvem posant música, els primers cubates...
Amb un tocadiscos.
Amb un tocadiscos, evidentment, que podia ser portàtil fins i tot.
Portàtil, a 33 revolucions o 45. Sí. Res de Spotify.
Això encara no ho entès ara. No, nosaltres érem d'allò d'un disc consistent. Físicament visible.
Sòlid, fos, sí.
I havíem d'anar portant els trastes d'una casa en una altra.
Clar, i sonava, mira, sonava Pink Floyd. I què recordava llavors, en aquest moment, vostè?
Els primers petons.
Com eren?
Els primers petons sempre són els més intensos, probablement els més esperats,
sí.
Almenys pel que pren la iniciativa, i potser els més inesperats pels que la rep, o no, depèn.
I vostè en quina banda estava? Els que prenia la iniciativa o els que esperava que la prenguessin?
A la meva època sóc tan gran, que érem nosaltres els que havíem de prendre la iniciativa, normalment. Després això veig que ha canviat notablement, i tant de bo per tothom, però en aquella època eres tu el que havia de fer els intents d'aproximació.
Molt bé, els xicots, entenc.
Els xicots
sí. Prenien la iniciativa sempre.
Normalment. No. Habitualment, diguem-ne.
Clar, normalment com a concepte estadístic ja va bé, se situa en la majoria, oi?
Exacte.
En la majoria. Ballava també el Breath in the Air, ballava sí.
Això eren els lents.
Els
perquè
lents.
Les guateques començaven en música més dinàmica.
Més ràpida, pam.
I quan ja havies mogut l'esquelet, llavors ja venia els lents.
Per això ballava? Ballava Pink Floyd?
Ballava Pink Floyd.
Però molt modern ballar Pink Floyd, eh?
És que jo vaig ser moderna una època.
Què diu ara, senyor Iolo?
Ara no ho diria ningú, però jo a la meva època vaig ser modern, sí.
I per què era
tenia
modern?
Cabell i tot.
Ara vagin a les fotos, cliquin a Google el divan Antoni Jalong i veurem la vora cara que fa Antoni Jalong. Diu que tenia cabell i tot, duia, hauria d'una melena.
No, això mai.
Això no, no, perquè no, era una persona d'ordre ja.
Jo sempre he sigut una persona
d'ordre.
Sí.
Molt bé, i el descobriment de la vida. I la vida, ara que ja la té descoberta, què és i quin sentit li atorga?
La vida es descobreix cada dia, no està mai acabada de descobrir.
Això m'agrada molt, eh?
I sempre has de tenir la intenció de poder descobrir un aspecte nou, a vegades, de la teva pròpia personalitat, que jo no sé si s'arriba a entendre mai del tot. La vida és el camí que fem, que hem de procurar fer de la millor manera possible, de la millor manera acompanyats, per ser feliços.
I ho té, tot això? Està acompanyat de la millor manera? La recorre de la millor manera?
Intento.
Ah, expliqui-m'ho una mica però... més, no tanqui'm un monosíl·lab.
Jo vaig néixer solter.
Sí.
I no he canviat el meu estat.
De fet, tothom es veu que
tothom ha nascut solter,
sí.
Però n'hi ha que han variat la seva condició al llarg del temps,
sí.
I jo no sé si sóc o estic solter, encara no ho sé.
Però ha tingut la temptació de canviar?
He tingut la temptació.
I però què ha passat?
No ha prosperat.
No ha prosperat?
No ha prosperat.
No pas perquè vostè no en tinguis ganes.
Però les ganes han de ser mútues, no n'hi ha prou amb les ganes d'un.
Ho tornarà a intentar?
No.
Antoni Jalong. Campanades amors fan un crit per la guerra dels tres fills que han perdut les tres campanes negres. I ens ha triat Antoni Jalong i Viladegut aquestes campanades amors d'en Lluís Llach, ara que parlàvem de l'amor i de la vida que es descobreix cada dia. I la mort.
L'amor és sempre present. El nostre final està segur. Nosaltres fem la vida per arribar a la mort. I hem de procurar arribar a la mort amb tota la càrrega de vida possible, però sabent que hi ha un límit. De tota manera, aquesta cançó l'he triat perquè em recorda el meu desvetllar polític.
Uh-huh.
L'any 76,
sí.
Del segle passat, vaig anar a la Universitat Autònoma,
sí.
On hi va haver un recital de Lluís Llach,
que bo.
En què jo crec que era el mes de febrer, en aquella època que tot era possible, tot estava per fer.
I hi totes les èpoques, tot és possible i tot està per fer, no?
Sí, però d'aquella sortíem d'una llarga nit de coses impossibles.
Mort del dictador, del 20 de novembre del 75, just abans.
Exacte. Llavors allò era el primer esclat de trobar-se molta gent que compartia més o menys les mateixes idees, tot i que eren molt difuses, però només sabíem que allò que havia hagut no ho volíem més. I és el meu despertar polític.
Polític.
I jo sempre he tingut molta consideració i molt respecte per l'obra de Lluís Llach.
Per l'obra de Lluís Llach. Ai, d'aquell trobador que oblidés les tres notes. Farmàcia va voler estudiar primer i, de fet, va treballar en un hospital gran.
Sí, bueno, no? Vaig treballar a l'Hospital de Sant Pau 5 anys, quan sí. Vaig acabar la carrera. Jo volia estudiar Medicina, però el meu pare, que era un home molt savi,
sí.
Va dir, aniràs un estiu a fer pràctiques a l'hospital.
Sí.
I va acordar amb el metge que faria, que posaria una cirurgia, i se'm van passar les ganes de fer medicina.
Sí.
I llavors em va dir, però jo voldria fer alguna cosa relacionada amb la salut de tota manera.
Sí.
I llavors vam triar farmàcia.
Vam triar farmàcia. I va estar treballant força anys a l'administració pública abans d'anar a la privada, eh?
Sí.
Amb quins consellers?
Jo primer vaig estar al Departament de Sanitat, d'Ensenyament, perdó, amb el conseller Laporta i el conseller Pujals.
Sí.
I després al Departament de Sanitat amb el conseller Trias i el conseller Rius.
Content d'aquella època?
Molt. Jo sempre estic molt content de les coses que he fet, perquè tot arreu s'aprèn.
Clar, vostè, d'estat natural, abans que em parlava dels estats, és content.
Sí, jo estic...
A la vida.
Jo estic content i agraït a la vida.
I què agraeix a la vida?
Les possibilitats que m'ha donat. Jo crec que l'actitud... Jo tinc dues actituds vitals.
Que són?
Una és dir sempre que sí, quan s'obre una oportunitat, per exemple. Jo me'n vaig anar a viure a París als 50 anys. Uh-huh. Hi ha gent que considera que ja ho té fet, que això és més còmode, que no vol canviar de situació. Jo me n'hi vaig anar sense cap problema. Ser solter també ajuda en aquest cas, perquè no tens
càrregues.
Les càrregues familiars que poden dificultar un trasllat d'aquestes característiques tan important, no? I després l'altra actitud vital és per què no?
Que és molt, està molt a prop del sí.
Sí, està molt a prop. Però hi ha vegades que dius, jo diria que sí, però em reté això, em reté allò, pensa-t'ho bé, no et precipitis. Jo dic, per què no? Provem-ho. Sempre a la vida, la meva vida no ha estat programada. És un sí darrere un altre.
Llavors, a veure, de moment ja l'hem situat a Lleida amb un pare que li diu, escolta, ves cap allà a estudiar farmàcia, però que en un moment donat, als 50 anys, se'n va a París, per bé que també havia estudiat abans dret aquí. I per què va estudiar dret?
Perquè jo sóc d'una generació que als 14 anys et dividien en ciències o lletres.
Sí.
I a mi m'anaven bé les ciències i les lletres. I llavors vaig acabar fent primer una carrera de ciències, però jo vivia a Barcelona en un col·legi que es diu, per variar, Col·legi Major Ilerdense, que com el seu nom indica, no tenia escapatòria.
Clar, ja ho entenc.
I davant hi havia la Facultat de Dret i travessada la Diagonal la Facultat de Farmàcia.
Sí.
Llavors jo primer vaig començar a farmàcia i a quart de farmàcia vaig començar a Dret. Perquè ho tenia a prop, perquè m'agradava i perquè jo no vaig trobar molt difícils els estudis de Dret.
Perquè la vida que volia ser?
Feliç. Que és l'ensenya de la meva mare.
També que aplaudeixo a la vida que volia ser feliç. I li va ensenyar... I ho és, de feliç?
Sí.
Com era la mare?
Ah, la mare era una persona exteriorment bondadosa,
sí,
molt llesta,
sí,
que deixava fer, que tenia el seu criteri,
uh-huh,
però que sempre estava quan la necessitaves.
S'emociona parlant de la mare. Quins valors li va transmetre?
La llibertat, a procurar entendre els altres,
sí,
no fer mal a ningú, no parlar malament de ningú, però fer la via que toca.
I fa via la vida, vostè?
Sí, n'he fet.
Sap comptar i repartir?
Sé comptar i repartir.
Què li sembla? Això va de quants dosos per aquí?
No, el problema és que estirat al divan això és més complicat,
clar,
perquè això
clar,
has d'estar dret.
Sí.
Perquè, clar, si comptes dosos i quartres i no lliguen, doncs malament. No, aquesta l'he triat, la Maria de les Trenes,
sí,
perquè això forma part de la meva infància.
Sí.
Perquè jo vaig ser puericantó marista.
Què m'ho ha dit, això?
Que jo anava a un col·legi dels maristes a Lleida,
sí,
i hi havia una coral i llavors hi havia un moviment internacional de puericantors.
Puericantors.
Que vol dir nens cantors, d'altre.
Nens cantors, pueri en llatí, sí, el plural de la segona.
I llavors...
Declinació.
Fèiem música religiosa per assistir a la litúrgia i després sardanes.
Perdoni, ho he dit bé, per pueri és de la segona?
No ho sé,
això. Jo ara estava dubtant, he tingut un moment.
Jo vaig fer ciències.
Perdó, és com va dir que li agradaven les lletres i no m'enganya que tercer quart de batxillerat tenia llatí.
Sí, però d'això fa 60 anys.
Ja ho entenc. Pugem, que ballem sardanes. Vostè encomana aquest bon humor, eh?
És el millor que pot tenir a la vida, no?
Sí, i balla sardanes,
sí,
encara?
Sí. Em canso, eh?
Es cansa?
Però em ballo. Els salts els faig amb moderació.
Els falts els fa amb moderació.
Sí.
Molt bé, a veure, senyor Jolón, vostè, jo quan ha arribat he dit que vostè ens fa la competència. Això és terrible.
No.
Sí, que ho és. Ha posat Catalunya al divan. Perquè en tot això figura que parla de Napoleó, però ves tu creient que està parlant només de Napoleó. I jo veig que un cop escanejada Catalunya, tal com vostè li ha passat la màquina, no queda gaire bé el país.
El país és com és i el que no podem fer és enganyar-nos.
Bueno, molt bé, com és el país, vostè que l'ha estudiat?
El país és complicat, divers, està canviant molt, crec que no en som conscients dels canvis que s'estan produint, estem massa posats en la qüestió política immediata i em sembla molt més interessant tots els temes socials i culturals.
De fons.
De fons. I jo crec que aquests no els estem prestant l'atenció que mereixen i jo crec que en conjunt la civilització occidental no els està donant el pes que mereixen i que els hi hauríem de dedicar.
Després hi vaig, aquests fenòmens, per dir-ho així, no n'hi vull dir problemes, fenòmens socials i culturals de fons, però llegia que vostè diu que la societat catalana és intolerant, he dit intolerant, perquè no hem fet mai els debats quan tocava. Mm. Quins debats no hem fet?
A veure, jo he publicat tres llibres sobre aquest tema,
sí.
I us anuncio, i això és
primícia,
primícia total pel divan.
Gràcies.
Dos llibres. A veure, jo he publicat un sobre Luther, uh-huh. un sobre Napoleó, la revolució i els catalans, i un altre, el debat entre Camus i Sartre. I el quart que publicaré serà sobre Voltaire, la il·lustració i els catalans. Per què? Perquè el debat que suposa la reforma protestant, que vol dir la relació de la persona amb l'absolut, amb la divinitat. El debat de la Revolució Francesa, que és acabar amb les institucions de l'antic règim. I quan dic institucions de l'antic règim, també vull dir conductes. Una institució de l'antic règim és la monarquia, però una conducta de l'antic règim és quan tu t'apropes amb una guixeta i algú et diu «no lo entiendo», o et tracta de manera despectiva perquè no et considera un ciutadà. I el tercer debat, que tampoc van fer, va ser el que va dividir l'esquerra europea als anys 50 i 60 del segle XX entre una esquerra més socialdemòcrata anarquista que representaria Camus i una esquerra més totalitària que representa Sartre. Aquests debats que han marcat la civilització occidental, nosaltres no n'hem fet cap.
Per què no els hem fet? Per quines influències o per què? Quines mancances tenim?
En el cas de Luther, perquè la monarquia dels Habsburg decideix que aquest és un país catòlic i, per tant, que no poden entrar les idees de la reforma i actua la Inquisició, per tant, debat impossible, perquè vas a la presó o et cremen.
O et maten, sí, sí.
Per tant, difícil. Amb l'empremta que deixen sempre els règims totalitaris, que és una gran duresa al començament, la majoria de penes es produeixen els 20 anys després del Concili de Trento per part de la Inquisició, i després ja s'instaura la pedagogia de la por i ja la gent sap que allò no ho pot ni pensar ni fer perquè ja sap quin és el final. El segon debat és el de les idees de la revolució que portaria Napoleó, i aquest debat tampoc el fem perquè el clergat, la noblesa i els amos rurals decideixen que aquelles idees no convenen i, per tant, no es deixen entrar tampoc les idees de la revolució, fins al punt que l'estat espanyol és l'única monarquia europea que fa reculada i torna a l'absolutisme. I en lloc d'avançar, reculem. I és un estat que veu tres guerres civils al segle XIX, guerres dinàstiques, bàsicament per decidir qui era més retrògrad, no? Per fer avançar la civilització. I al segle XX, el debat entre Camus i Sartre, el debat de l'esquerra europea, no el podem fer perquè aquí hi ha la dictadura del general Franco. Per tant, en aquests tres punts que marquen la història d'Europa, la història de la civilització occidental, nosaltres no hi podem ser per incompareixença, perquè no es pot discutir.
Però, escolta'm, l'any 2025 farà 50 anys de la mort de Franco.
Sí.
50! Mig segle! Som en el mateix punt que érem?
Continuem sense saber debatre. Perquè saber debatre implica una formació, implica que la gent llegeixi molt més del que llegeix aquí, que sàpiga quines són les regles per un debat, i el que hem fet és, en lloc de debatre, assistir a combats de de galls, que a veure qui crida més o a veure qui diu la frase més ingeniosa. Però això no és un debat.
De poca volada, havia dit.
De volada gallinàcia, sí.
Sí, sí, però hi veu possibilitats de millora?
Home, jo sempre veig possibilitats de millora, però ens hauríem de posar, perquè
a
comencem
què,
a fer tard.
Va, que som-hi.
Ensenyar a l'escola a que els nens debatin. Per exemple, això s'ensenya a l'escola francesa. Potser ara amb pitjors resultats, però durant anys tu a l'escola francesa havies de ser capaç de tenir una tesi, una antítesi i una síntesi. I tu havies de defensar el tema que fos, i estiguessis o no d'acord, però t'havies de formar per defensar un tema. Això a les nostres escoles, malauradament, no ha passat mai.
A vostè li han ensenyat a fer-ho? On ho ha après?
Jo ho he après a casa.
A casa. Els pares tenien aquestes converses?
No exactament, però el meu pare sempre ens va influenciar molt perquè escrivíssim i perquè aprenguéssim llengües i perquè llegíssim diaris estrangers, vull dir, no...
A veure, els avis, per part paterna i materna, eren de la Joventut Republicana de Lleida.
De Lleida, sí.
Què comporta, què comportava ser de les Joventuts Republicanes?
Joventut Republicana era un partit molt important que tenia diverses vessants, per exemple, són els que van construir el primer camp d'esports de la península, on hi havia pistes de tennis, un velòdrom, un camp de futbol, una piscina, era un complex esportiu. Joventut Republicana era un partit polític, però alhora també era una mena de club social. I el meu avi patern, jo crec que hi era més per la seva vessant política, en canvi el meu avi matern jo crec que hi era més per la part...
A la vessant social?
Sí, perquè li agradava el futbol.
Li agradava el futbol. Vostè li agrada el futbol?
Molt.
També?
Molt.
Li agrada de vostè del Lleida, vostè?
Jo sóc del Barça.
És del Barça. Del Girona, també?
Els de Girona, com que ja tenen orgull, no cal que m'hi afunti.
Com algú em dirà que els del Barça no en tenen, d'orgull.
Sí, però, bueno, jo sóc del Barça des de jovenet.
Ja, ja ho entenc, escolta,
el Girona ha arribat més tard.
Ja ho entenc, això, ja. Vostè va tenir un oncle avi sentenciat a 6 anys, no? I un dia, 6 anys i un dia, ho dic bé, per ser en republicà. I el van tancar a la Seu Vella. O sigui, la Seu Vella era un lloc on es tancava les persones.
La Seu Vella, s'ha de saber la història, era una catedral romànica i gòtica que passa a ser caserna el 1746, que durant 200 anys serà caserna, per tant, serà destruïda de manera conscient, i després de la guerra, que a Lleida s'acaba l'abril del 38, serà camp de concentració. I els que agafava el Tribunal de Responsabilitats Polítiques els enviaven a la Seu Vella. Lleida va arribar a tenir 4 presons per encabir tots els presoners republicans. I un oncle avi meu va estar tancat a la Seu Vella.
I el pare, sabem que s'apuntava tot el que era catalanista. Miri, fa pocs dies parlàvem aquí al divan amb el Cavall Fort, amb l'Albert Gené, Vostè també llegia el Cavall Fort de menut, Era com la possibilitat de respirar, no?
Exacte. Era la finestra a la llengua i la finestra a Europa. Tenia les dues coses. Aprenies català i tenies uns dibuixos, alguns produïts aquí, altres que venien de fora, i era una bufada d'aire fresc en una època que encara hi havia allò de fletxes i pelaios i totes aquelles coses. Els meus pares mai van voler cap contacte amb el règim franquista.
I com ho van fer?
Doncs mira, que amb el silenci.
Ah, els silencis.
Sí, però del silenci ens en van patir tots,
Jo vinc d'un silenci, que canta el Raimon. Parla d'aquest silenci.
Exacte.
Sí, de com els silencis...
A totes les cases hi va haver molts silencis.
A casa seva
també. A la meva
també.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Amb el silenci ho feien per no acostar-se al franquisme, i amb què més?
La meva mare, amb una resistència lingüística clara, això que diu ara mantinc el català,
sí.
La meva mare el va mantenir sempre el català.
I què feia? Es feia com si no l'entengués el castellà? Com ho feia?
No, deia, la meva mare era clara, amb uns veïns que teníem, i jo li deia, però per què els hi parles català? Diu, perquè són ells els que han vingut.
Ho tenia claríssim.
La meva mare no tenia cap problema.
Era una ideologia, la de casa seva, antifranquista, però si l'hagués de situar en algun partit, en el que ara nosaltres ho identifiquéssim, què faria? Què diria?
Nosaltres teníem allò que se'n diu el gen convergent. Que és un gen que no s'acaba mai, adverteixo.
O perquè era un moviment més compartit.
Exacte.
I per tant anava plegant, vinga, vinga, vinga. I ara què? Ara, ara.
Ara m'ho miro amb una gran calma i una certa distància.
Ara hi ha el gen convergent.
El gen hi serà sempre.
Però vostè què vol per Catalunya?
Jo per Catalunya vull el màxim de llibertat possible en tots els àmbits. I el que em preocupa en aquests moments de Catalunya és que volem construir un estat, potser perdrem la nació. I això sí que em preocupa.
Això ens ho ha d'explicar. Què vol dir tenir un estat, Catalunya, estat, i que perdi la nació? Què identifica i defineix una nació? Què identifica i defineix un estat? Senyor Jalonc.
Un estat és tenir la independència, vol dir que tu decideixes absolutament tot sobre el teu futur, o quasi tot, perquè avui en dia tot el món és interdependent i tot són sobiranies concèntriques. No hi ha una sobirania il·limitada. Em sembla que és molt important retenir aquest concepte dels límits en tots els àmbits de la vida. Res és il·limitat, tot té límits, perquè tu has de conviure amb d'altres i heu d'acordar quins són els límits respectius. En canvi, una nació és una manera de ser que es basa en la llengua, la cultura i la voluntat de ser. I jo crec que, malauradament, amb aquests aspectes hem perdut.
En la llengua.
Anem enrere.
En la llengua.
I en la cultura.
I també perquè en la cultura. Jo veig una pila de manifestacions culturals, no és això?
Sí, però quin cinema tenim? En quina llengua és el cinema? El teatre en tenim més ara, en català o no?
El teatre en tenim molt més en català que no pas al cinema, senyor Jalón.
Sí, no, això sí, això sí. Però les xarxes socials, per exemple... Aquí estem mal situats. Bé, en tot cas, jo crec que hem de fer una reflexió per tornar als bàsics, perquè els nostres fonaments tenen un cert principi de luminosi i hauríem de treballar-hi.
A vostè diu que li preocupen els fenòmens o els problemes socials i culturals d'ara cap endavant. Quins?
Per exemple, és inevitable... I ara faig un altre spoiler. Si no passa res, molt aviat, aquest any,
sí?
Traré un llibre que es titula Com som els catalans.
Oh, ja ho veia jo, que faia el fa... No només el divan del país, el divan de les persones del país.
No, i aquí hi ha uns quants aspectes que tracto.
Sí,
a veure. La personalitat dels catalans, la idea de progrés...
Digui'm els titulars, va. Com som els catalans, personalitat.
Perquè s'ha de comprar el llibre.
Per
exemple, hi ha un tema que a mi m'interessa molt i que al llibre hi ha totes les dades que he sigut capaç de trobar i tota la reflexió que he sigut capaç de fer sobre la immigració.
Molt bona.
Tenim aquí una situació que fem veure que no hi és. I hi ha un autor francès que he posat, que un dels llibres que he posat el recomano, que és un sociòleg francès que es diu Jérôme Fourquet, que ha escrit un llibre que es titula L'Archipel Français. I llavors ell fa tota una reflexió sobre que la nostra societat s'està constituint amb una mena d'illes que conformen un arxipèlag, però no vol dir que aquestes illes estiguin comunicades. I aquestes illes poden ser els que s'agrupen en funció de l'ètnia, en funció de la religió, en funció dels paràmetres que siguin, lingüístics, etc. I a mi em preocupa que fem una societat d'illes i que no arribem a tenir un substrat comú. Per això, amb la fundació que presideixo, una de les activitats que fem és intentar el substrat comú per a tots els nens i nenes d'aquest país.
Sí, algú diu, jo m'hi vull apuntar a la seva fundació, què ha de fer?
Ha d'entrar a la pàgina de la fundació, horitzons2050.org,
molt bé.
I allà es pot fer amic de la fundació i pot veure totes les activitats que fem. Entre altres, aquest programa Il Tirta, que és per donar a conèixer la història de Lleida a tots els escolars.
Antoni Jalonc. Si bé la irrupció de noves religions o sensibilitats musulmanes, evangèliques, etc., en el nostre territori constitueix, sens dubte, un fenomen important, és l'espectacular declivi del catolicisme, el veritable fet religiós que ha marcat els últims 50 anys. L'octubre del 2012, amb motiu dels 50 anys del Concili Vaticà II, l'IFOP, l'Institut d'Estudis d'Opinió de França, va tornar a plantejar per al diari La Croix les mateixes preguntes sobre la relació amb la religió catòlica que havia fet l'octubre del 1961 en una altra enquesta. Aquesta comparació és particularment interessant perquè ens permet observar de quina manera la relació amb el catolicisme ha evolucionat des de finals. Som en aquest llibre que vostè ens ha esmentat, en el declivi de la pràctica religiosa, que justament la primera part és aquest gran canvi i que vostè ara s'hi referia. L'Archipel Français de Jérôme Fourquet, el nostre company Albert Castellbé, ja t'ho tradueixo, que van fer francès llavors, però encantada de la vida. I Subal, vostè és catòlic?
Sí.
Al principi, Déu va crear el cel i la terra. La terra era caòtica i desolada. Les tenebres cobrien la superfície de l'oceà i l'esperit de Déu planava sobre les aigües. Déu digué, que existeixi la llum. I la llum va existir. Déu veia que la llum era bona i separà la llum de les tenebres. Déu va donar a la llum el nom de dia i a les tenebres el de nit. Hi hagué un vespre i un matí. I fou el primer dia. Déu digué que hi hagi un firmament enmig de les aigües per a separar unes aigües de les altres. I va ser així. Déu va fer la volta del firmament i va separar les aigües que hi ha a sota la volta de les que hi ha a sobre. Déu donà la volta. Ens l'ha triat vostè.
Sí.
On som? Què estem llegint?
Estem llegint el llibre del Gènesi, el primer llibre de la Bíblia.
Per què li agrada? Què hi troba encara ara? Vostè que m'ha dit que té tants i tants anys, que jo diria que menys.
La Bíblia.
Sí.
La Bíblia sempre trobes exemples de vida positius, sobre més probablement el Nou Testament que l'Antic Testament, però tens pàgines d'una extrema bellesa com el Cantar dels Cantars o el Llibre de la Saviesa, i tens textos que t'ajuden a viure com el Llibre de Job a vegades.
A tenir molta paciència. Som al divan. Erasme de Rotterdam, en altre temps el llumener més gran del seu segle, és avui dia no un haguem poc més que un nom. Les seves innombrables obres, escrites en una llengua supranacional oblidada, el llatí humanista, dormen plàcides i reposades a les biblioteques. Apenes cap d'elles, en tants cèlebres arreu del món, interpel·la el lector contemporani. També la seva figura. Stefan Zweig escriu sobre Erasme de Rotterdam i Antoni Gelong ens l'ha triat. Per què?
Primer, perquè m'agraden molt tots els escrits de Stefan Zweig i la vida i l'obra d'aquest gran humanista centreeuropeu. I després perquè la figura d'Erasme de Rotterdam porta en ella mateixa totes les contradiccions de la vida d'una persona. Les contradiccions, la riquesa, la vitalitat, l'horror.
Això fa que ara escoltem la Via Mors.
Home, el canvi és bastant xocat,
eh? Home, i les contradiccions, dic, aquesta és la meva. Clar, d'Erasme de Rotterdam, de la Bíblia, a la Via Mors. Idò?
Perquè la Via Mors em recorda els 8 anys que vaig passar a París, que és una de les èpoques més felices de la meva vida, i és una ciutat que estimo molt i a la que vaig molt sovint. Aquest estiu hi he estat i no m'enganxo mai. I m'agrada la vitalitat, malgrat la seva vida, d'Edith Piaf.
Era difícil.
Era molt difícil.
I vostè, que ho he dit només en arrencar, que va donar tantes i tantes obres al Museu Diocesà de Lleida, una col·lecció impactant, no? Per què l'ha donada i com ha arribat a tenir tant d'art a casa i ha dit té per vosaltres?
Jo sempre dic que he tingut molta sort a la vida i quan tens sort a la vida tu tens l'obligació de tornar a part d'aquesta vida que tu has pogut gaudir. Llavors, jo he viscut en molts llocs, bàsicament als Estats Units i a França, i allí hi ha un real mercat de gravats, vol dir que hi ha oferta i demanda i que els preus s'ajusten a aquesta oferta i a aquesta demanda. No és el cas, malauradament, de casa nostra, on hi ha molt pocs especialistes de gravat i atès que hi ha poca demanda, hi ha poca oferta i els preus són més alts. Per tant, jo he pogut fer una col·lecció raonable vivint fora d'aquí i he acabat reunint més de 1.000 gravats que van des del segle XV fins ara. Quan tu tens 1.000 gravats, evidentment no hi ha paret per posar 1.000 gravats.
Clar, cau la casa.
Cauria la casa, llavors sí. Seria desagradable perquè tindries els gravats però no tindries casa, per tant, clar, vaig triar tenir casa. I llavors vaig dir, jo vaig parlar amb els meus germans que tenien tot el dret a heretar aquesta col·lecció i vam quedar d'acord que la dipositaria al Museu de Lleida i que el dia que jo faltés quedaria en propietat del museu perquè la població la pugui gaudir.
Antoni Gelong, avui al divan. De Bach, aquesta coral de la Passió segons Sant Mateu. De la Via Angosa Bach. Vostè és enciclopèdic i holístic.
Sí, i més coses que no direm perquè s'emet amb l'horari...
Infantil. Bueno, sí.
En horari.
Les repeticions que fem a l'estiu, tot això són infantils. Sí.
Johann Sebastian Bach és conegut com el cinquè evangelista.
Sí.
Perquè escoltar la música de Bach, necessàriament, creguis o no en l'absolut, amb la divinitat, amb la resurrecció de Crist, et porta a un món de sensibilitat, de calma, que t'ajuda a la meditació personal sobre el gran misteri de la vida.
Toni Gelong, li descobrim també i assaborim les peces que ens ha triat. Som al preludi del Te Deum de Marc-Antoine Charpentier, interpretat per les arts florissants. Quins canvis que fem!
Wow. Però aquesta música m'agrada molt. M'agrada molt perquè és una música que em fa recordar Le Grand Siècle.
Oh.
El gran segle de França, que és el segle de Lluís XIV. I hi ha un llibre molt interessant de Voltaire que es titula El segle de Lluís XIV, que dedica 3 pàgines d'elogiar els catalans. Que és una cosa que tractarem aquest llibre sobre Voltaire, la il·lustració i els catalans, i és per què Voltaire dedica 3 pàgines a fer lloances dels catalans si no en vam conèixer cap ni va estar mai a Catalunya.
Quan tregui tots aquests llibres que m'ha dit, torni. La Calas, de Puccini, aquest Madame Butterfly. vostè ara ja? On és?
Fa estona.
Fa estona que vola.
Sí, però ara ja va i... sense xarxa.
Volàvem amb la Calas, però ara encara més endins. I som al cant de la Sibil·la, amb la Capella Reial de Catalunya i la dissortada Montserrat Figueres. Som místics ara ja, eh?
És una altra vegada, com amb el cas de Bach, el retorn a la reflexió sobre el misteri de la vida, confrontats en aquest cas al judici final.
El Divan a Catalunya Ràdio ens interessen les persones, per això hi conversem, i ens escullen músiques, i ens escullen llibres, i anem al cine.
It will take more than that.
I'm sure you're right.
Helen, here.
What? I can't hear.
Estem veient ara aquí al divan amb Antoni Jalong i Viladegut la llista de Schindler, de Spielberg, que també ens l'ha triada. Li hem demanat unes peces musicals, li hem demanat uns llibres i algunes pel·lícules. Per què la llista de Schindler és en el seu divan?
A mi em va marcar molt aquesta pel·lícula perquè és fins on pot arribar l'horror i fins on pot arribar la solidaritat. Què és el millor i el pitjor de la natura humana en una sola pel·lícula? I com sempre podem fer alguna cosa positiva? Que hi ha maldat al món, és cert, i la pel·lícula ens ho demostra bastament, però també hi ha bondat al món. I jo prefereixo veure la bondat de la pel·lícula que la maldat, que és més evident.
I quan parla de bondat, ens fa transportar a aquesta altra pel·lícula.
La Milena se va escapar.
Déjala volar.
Yo no quiero que la Milena me se vaya. Milena bonita. Quia.
I tots recordem Paco Rabal.
Paco Rabal.
Eh?
Jo recordo dos coses d'aquesta pel·lícula.
Estem veient Los Santos Inocentes.
Sí, que és l'actuació de Paco Rabal.
Sí.
I després el text magnífic de Miguel Delibes.
Clar, que sobre el qual va fer la pel·lícula després, va fer la pel·lícula després, de Mario Camus, el 84.
Jo trobo que el més gran escriptor, per mi, en llengua castellana del segle XX és Miguel Delibes, i els seus llibres m'han interessat perquè m'han descobert una manera de viure que jo no coneixia i que no hauria conegut d'altra manera.
Té poc a veure, no? Potser amb el nen que vostè va ser.
Res a veure.
I llavors, esclar, pots, o sigui, això, la cultura és genial, no? Perquè llavors pots entendre l'altre, pots sentir com sent l'altre, i llavors t'hi acostes molt més sense deixar de ser, no?
És aquest contrast entre el que tu has viscut i el que tu pots conèixer a través d'un altre, de l'escriptura o de l'actuació d'un altre.
Pel·lícula més?
Es pot saber què vol vostè?
Posa un telegrama, que no puc.
Miri, senyor Rosí, deixi de fer l'indi sota la finestra de casa nostra, com fa de 6 mesos ençà.
Mira, era quan vostè va anar a l'Autònoma, el 76, d'Antoni Ribas, La ciutat cremada. En aquell moment, aquesta pel·lícula ens semblava una revolució.
Sí.
Com algú podia parlar de la història i de la història de Catalunya? Va tenir aquesta sensació, també.
Va tenir aquesta sensació. Per això he posat Lluís Llach i La ciutat cremada, perquè és quan descobreixo que hi ha un país que potser m'han amagat massa i que té la seva història, que té la seva manera d'entendre el món, que té les seves ganes de viure, i m'apunto a les ganes de viure d'aquest país. I continuo estant apuntat.
Els catalans hem guanyat!
Hurra! Hurra! Visca Catalunya! Volem jocs florals! 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 Visca Catalunya!
Quina gent més mal educada. No respecten a ningú.
Eh? Visca Catalunya lliure! Viva Alfonso XIII!
Però que s'han cregut. És intolerable. Prohibir els jocs florals.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Campanades, amor. Se'ns acaba aquest temps d'avui. Vostè, que és creient, pensa que després de la mort hi ha alguna altra vida.
Vull creure que hi ha una altra vida.
Això és un exercici de fe que inclou tanta voluntat.
La fe és voluntat, la fe no és racional. La fe és la manera que tu interpretes que has de fer el camí de la vida per fer-lo de la millor manera possible, sabent que tu ets limitat i que només algú il·limitat et pot ajudar.
Pot parlar vostè amb el ser il·limitat? Si pot connectar, comunicar d'alguna manera?
Sempre pots connectar amb el ser il·limitat. Una altra cosa és que creguis que et respon o no, però no, tu t'hi pots adreçar. Jo m'hi adreço. A vegades tinc la impressió que tinc resposta i a vegades que no, però a mi em serveix per contemplar la vida amb més serenitat. I jo crec que en un món espitat i desassossegat, algo que et doni assossec i tranquil·litat i possessió de tu mateix és interessant.
Què és el millor que ha fet fins ara?
Viure. Viure en plenitud.
Viure en plenitud. S'ho va proposar.
Això no t'ho proposes. Això és una lluita de cada dia. Cada dia has de sortir convençut que faràs alguna cosa que et servirà, que serà útil i que donarà allò que és tan necessari, que és la joia de vivre.
La joia de vivre.
Per això m'agrada Edith Piaf, és una mica la joia de vivre.
És aquesta mena d'alegria gairebé consubstancial, no? Diríem, surto a viure amb alegria i amb el desig de llibertat, les dues coses.
Sí.
Va, que acabem. D'aquí 100 anys, així que ens estem des del 2125, 26, Antoni Gelon...
Ens agafarà grans, eh?
Uau. Wow. Ens una mica despentinats, però...
Ho dic per si de cas.
Antoni Gelong i Viladegut, una mena de Wikipedia, no és intel·ligència artificial, no, humana, que és la seva. Com li agradaria que el definissin de manera que vostè fos l'únic, únic, únic?
Va estimar i va voler ser estimat.
Gràcies. Dani Jiménez i Josep Lluís Santi, sol, so i les gravacions. Albert Castellví i Clara Castellà. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. A la coordinació. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Joan Vilaplana, la documentació. He vingut per aprendre. Senyor Gelong, Sílvia Coppola i tot l'equip, li donem les gràcies.
Us les dono jo. He estat molt bé, ha sigut molt, molt agradable i quedo a la vostra disposició.
Som-hi, doncs, a viure la joie de vivre. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. T'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. La 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 la.
Veles e vents han mos desig complir, faent camins dubtosos per la mar. Mestre i ponent contra d'ells veig armar, xaloc llevant los deu en souvenir, amb llurs amics lo grec i lo migjorn, fent humils precs al ventre muntanal. Que en som bufar l'oxia parcial, e que tots s'incomplesquen mon retorn. Bollir al mar com la cassola en forn, mudant color a l'estat natural, e mostrar a voler tot a res mal, que sobre si atur un punt al jorn. Grans e pocs peix a records correran, e cercaran amagatalls secrets. Fugint al mar on són nodrice fes. Per gran remei en terra eixiran. Amor, devoción, sent més que no sé de que la part pitjor me'n romandrà. He de vos sablo qui sens vos està. A joc de daus vos acompararé. Jo tem la mort per no ser-vos absent, perquè amor per mort és anul·lat. Mas jo no creu que mon voler sobrat busca ésser per tal departiment. Jo sóc gelós de vostres cas voler, que jo morint no m'està minoblit, sols és pensar-me tol del món delit, car nos vivint no creu se busca fer. Ha pres ma mort d'amar per tau poder, e si a tos tenir a convertit. E jo forçat d'aquest món ser eixit, tot lo meu mal serà vos no bé. Amor, devoció, en sent més que no en sé, de que la part pitjor me'n romandrà. E de vos sablo qui sens vos està. A joc de daus vos acompararé, a joc de daus vos acompararé.
We don't need no thought control.